Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són 11:15 del matí d'aquest dimecres 21 de juny de 2023 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui tenim amb nosaltres a Òmnium Cultural i el seu president Jaume Engerri per parlar de la festa de Sant Joan i la flama del Canigó. Jaume Engerri, benvingut a Cugat Mèdia.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Com cada any, des d'Òmnium organitzeu l'arribada de la flama del Canigó aquí a Sant Cugat. Expliqui'ns, per qui no ho conegui, d'on ve aquesta tradició i què significa.
Bé, Sant Cugat serà la 18a edició, però la flama del Canigó va néixer fa 68 anys. En aquest cas és el símbol d'un engrescament. En el fons, Francesc Pujades, un català del nord, doncs amb una colla d'amics, el seu cercle de joves, pugen fins al Canigó per la fortalesa dels joves de demostrar que poden pujar el que aleshores ells pensaven que era la muntanya més alta del Pirineu. Després s'ha vist que no ho era, la muntanya més alta del Pirineu, però ells, portats, diguéssim, de l'afany jove, pugen fins al cim del Canigó, pugen amb feixos de llenya i a dalt encenen una foguera i baixen, diguéssim, la foguera encesa per alimentar les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord. D'això en fa 68 anys. Primer va ser doncs, en els territoris de la Catalunya Nord i posteriorment, fins i tot en període franquista, va aconseguir travessar el Coll d'Ares i extendre's per tota la Catalunya Sud. I avui hi ha més de 3.000 ciutats i pobles dels països catalans que encenem les fogueres amb la flama del Canigó.
I com arriba a Sant Cugat?
Arriba per relleus. Deia l'Amades que les festes catalanes són tres components. Activitat física, balls i àpats. Els balls és perquè durant segles només es ballava a les festes majors. Estava prohibit ballar. Era una cosa que normalment la religió pensava que era una expansió massa humana. I, per tant, no es ballava. Es ballaven només com a excepcions a les festes majors, a les festes, etc. L'activitat física anava acompanyada de curses, de proves de resistència, etc. En aquest cas, la flama al Canigó té les tres coses, perquè el que hi ha és una gran resistència. Gent que puja la nit abans, la nit del 22, al cim del Canigó, una muntanya molt alta, pugen des del refugi de Cortalets portant feixos de llenya, pugen amb la flama que s'ha conservat durant tot l'any en el castellet de Perpinyà. Si algú va a Perpinyà durant tot l'any veurà que allà hi ha la flama que es conserva durant tot l'any. N'hi ha una rèplica, per si mai s'apagués, al monestir de Sant Miquel de Cuixà. Els catalans som així, sempre tenim una mesura de contingència. I el que es fa és que es puja la flama del castellet, es renova el cim i des d'allà baixa. I baixa i comencen a escampar-se diverses branques d'aquesta flama. Nosaltres, la que tenim des de fa uns anys, són els companys de l'equip de foc de Sant Climent de Llobregat, que baixen des del Cortalets en bicicleta. Per tant, fan 240 quilòmetres de relleus en bicicleta des de les 12 de la nit fins a quarts de 4 de la tarda, en el que ens trobem a Sant Quirze del Vallès. A Sant Quirze del Vallès ens trobem els de Barberà, els de Sant Quirze del Vallès, els de Cerdanyola, els de Sant Cugat, i des d'allà la seguim escampant cadascú cap als nostres llocs. A Sant Quirze hi va la Unió Ciclista de Sant Cugat del Vallès, que és la que l'entra fins a la ciutat. I la deixa, perquè arribem molt d'hora, quan encara s'hi veu molt, aquest any la deixa a la llar d'avis, com un agraïment a la fidelitat de la gent gran, que són els que ens han anat traspassant aquesta tradició.
I quanta gent es necessita per tot això? Molta, no?
Centenars. Però no es veuen. No es veuen. Però ho fem tots de gust. Per exemple, aquest any, una de les coses que fem és alimentar la foguera, que la prepara la brigada de l'Ajuntament, com deia també l'Amades. L'Amades deia que les fogueres les feia la gent. I, per tant, doncs, els pobles petits del Vallès feien carretades de llenya. En aquest cas, com que posar coses a cremar el foc cada vegada està més prohibit, perquè si tenen vernissos, si tenen laques, si tenen escuma, si tenen... és molt difícil llançar coses al foc. Ho prepara la brigada, que ho fa normalment doncs, amb palets i amb fustes. I aleshores, aquest any vam demanar de poder-hi contribuir. I vam arribar a un acord amb el Departament de Medi Ambient per tallar canyes de Sant Joan. Uh-huh. Són canyes invasores, és a dir, les tenim aquí, però no són canyes
autòctones.
Per tant, d'alguna manera, són canyes fa molts anys que existeixen, estan a les rieres, etc etc. Es reprodueixen molt fàcilment, perquè si no s'arrenca l'arrel, cada any tornen a rebrotar. És el que ha fet la gent durant molts anys per fer tomaqueres, i per tant doncs, vam demanar a veure si podíem agafar unes quantes canyes, i ens en van donar doncs, 10 dotzenes, 120. I aquestes són les que hem assecat durant aquest temps, les hem pelat, ens hem dedicat al noble ofici de pelar canyes, un ofici entretingudíssim, parlant amb els companys i fent alguna beguda. Les hem deixat assecar, amb la pluja que ha fet aquests dies de tant en tant a sol i serena, doncs s'han assecades, les hem tallades, les hem netejades, per tal que totes les persones que vulguin venir al Cercavila contribueixin a alimentar la foguera amb una canya.
Perquè això no es feia, o no. Inicialment es va fer, però després es va deixar de fer, no?
Cada any hi hem anat afegint alguna recuperació de tradició. Quan busques el que feia la gent i parlem amb la gent gran ens deia que de foguera se'n feia cada xamfrà. Uh-huh. Després també els que han vingut de Barcelona t'expliquen com a Barcelona van anar prohibint les fogueres a la ciutat, i cada vegada eren més difícils les fogueres a la ciutat, però molts recorden que es feien a cada xamfrà de l'Eixample. A Sant Cugat se'n feien moltíssimes de fogueres. Val? Ara, de fet, l'única foguera que queda
és la vostra.
És la foguera que fa l'Ajuntament, uh-huh, doncs a la plaça Octavià.
I el 2006 com decideixen arribar la Flama del Caniu aquí a Sant Cugat?
Bé, són gent bàsicament moguts pel mateix sentiment, un sentiment de país, perquè la flama no deixa ser el foc que ens agermana. És a dir, és una tradició, el foc és una tradició dels països catalans, també d'altres cultures, mediterrànies sobretot, en el que fas és posar-hi claror a la nit més curta de l'any i fer convivència. S'està més bé a la fresca doncs, que segurament que a casa, pots fer l'àpat, pots ballar i pots fer exercici físic. Per tant, doncs, les tradicions que deia l'Amades de compartir comunitat. I aquest compartir comunitat doncs, es comença a recuperar a Sant Cugat en el seu moment de la mà d'alguna de les persones que encara són entre nosaltres i que han escrit doncs, un petit recordatori en el butlletí d'Òmnium, per exemple, en Joan Contijoc, que explica com ho van començar a recuperar, i la tradició doncs, l'hem anada mantenint diferents grups de persones, els que hi som ara, portem 8 anys fent-ho, i entre nosaltres, cada any hem afegit una cosa com si fos una cosa de tradició permanent, i en el fons anàvem preguntant i l'anàvem afegint, una de les quals, encendre la foguera amb escombres.
I, de fet, vostè serà l'encarregat d'encendre aquesta foguera, si no m'equivoco?
No. Jo sóc el que no es veu.
El que no es veu.
El coordinador que intenta que aquest centenar de persones, doncs, cadascuna sàpigui el que ha de fer. Val? Però aquest any el que fem és cedir el manteniment de la foguera a una entitat. Cada any, com que no seria possible sense la suma de totes les entitats que hi participen, ara, si voleu, les citaré, cada any hi ha una entitat que és una mica la conservadora del foc. I aquest any l'entitat conservadora del foc és l'entitat sardanista per motius obvis. Sant Cugat és ciutat de la Sardana.
Capital de la Sardana aquest any,
exacte,
sí.
Els sardanistes hi són implicats en la recuperació de la Flama del Canigó des de fa 18 anys. Per tant, aquest any els sardanistes són els que encendran la foguera amb la mainada de les diferents entitats.
I per vostè, que porta tants anys al capdavant de l'entitat, d'aquesta activitat en concret amb tant de simbologia, què significa per vostè? Com ho viu?
Bé, jo ho visc com una transmissió generacional. És a dir, jo vinc d'aquesta tradició de país en el que el país també són sentiments, i el sentiment és adonar-te de l'esforç de persones anònimes que pugen en una muntanya, que fan la regeneració d'una flama, te la fan arribar a un lloc allunyat, Per tant, és un esforç col·lectiu. En el fons, el que diu és que si el país té aquesta capacitat de trenar-se i de treballar, doncs bé, no hi ha qui ens aturi.
I abans deia, no? Abans hi havia una foguera a cada cantonada, cada barri es feien. Ara aquí a Sant Cugat en queda una. Està en perill d'extinció aquesta tradició o no?
Jo crec que no, perquè en el fons, quan veus l'alegria dels infants estrenant-se, encenent la foguera amb l'escombra, penseu que nosaltres hi dediquem una dotzena d'infants, tenen la sort doncs, de poder encendre la foguera amb una escombra, i són quan acaben primària, és a dir, han deixat l'escola primària, l'any que ve seran els petits de l'institut, i per tant aquest pas de branca doncs, té per alguns d'ells, que estan vinculats a les entitats, té el premi doncs, d'encendre la foguera. Quan els hi veus la cara d'il·lusió, veus que allò té tradició per ells.
I han anat incorporant-se ciutats noves, també, que baixen la flama del Canigó durant aquests anys?
Sí, sí, sí. És a dir, cada vegada n'hi ha més. Per exemple, nosaltres aquest any ve a recollir la flama a Sant Cugat, Vall d'Oreig, que també té una prohibició des del punt de vista de l'hora de fer fogueres i tot plegat, però fan la tradició també de la flama al Canigó. Per tant, s'hi van afegint. I en el fons, cada any notes que n'hi ha més. Tot l'entramat de la flama és una organització sense una estructura, és a dir, funciona per equips autònoms de foc. És a dir, en el fons, cada ciutat s'organitza com vol. Aquí a Sant Cugat doncs, ho coordinem Òmnium, però no seria possible doncs, sense els bastoners, sense els caparrots, sense els geganters, sense les bars, sense Mediterrània, sense l'escola de música tradicional. És a dir, sense una gran quantitat d'entitats i persones que s'hi vinculen, això no seria possible. Aleshores, la flama el que fa és congregar, engrescar a persones, i en tant i en quant que s'engresquen, cada vegada creix més.
I quin horaris i activitats ens esperen? Parlem-ne del dia 23.
Això és fàcil, perquè va de mitja hora en mitja hora. A 7:45 surten les dues cercaviles, una que haurà recollit la flama de la llar d'avis i sortirà de doctor Galtés, i l'altra, que li porten la flama a la família Plaferrer, una família que durant 18 anys ha vetllat perquè sempre hi hagi la segona flama de contingència. Val? Això que dic, sempre n'hi ha una, però sempre n'hi ha una altra per si s'apaga. D'acord? La família Plaferrer la porta fins a l'Avinguda Cerdanyola i d'allà surten les dues cercaviles. Cercaviles que no duraran mitja hora, però preveiem que a partir de 8:00 arribin a plaça. Quan arriben a plaça, s'encén el PBT, que és un dels elements que hem anat renovant aquests darrers anys. El PBT aguanta la flama del Canigó durant tota la revetlla i en tenim un de peu perquè la gent que es vulgui emportar la flama a la seva revetlla s'ho pugui emportar amb un fanalet, també una tradició que hem anat incorporant en els darrers anys i que el dia abans, el dia 22, muntem fanalets aquí a la plaça de l'Hom. I una vegada fet els parlaments institucionals i llegit el manifest, que es llegeix als 3.000 llocs on la flama del Canigó s'encén, que és exactament el mateix manifest. En aquest cas, els equips de foc, que ens vam trobar a Sant Climent de Llobregat, vam votar que el fes l'honorable conseller Lluís Puig a l'exili. Per tant, el manifest d'en Lluís Puig es llegeix als 3.000 punts de les fogueres. Fet això, s'acaba la part institucional i comença la festa. La festa la dirigeix l'entitat sardanista i participen en ball totes les entitats. Els bastoners, els caparrots, els geganters, la mateixa entitat sardanista, els diables fent malabars. I acabada aquesta part festiva que cada una de les entitats participants ensenya una petita mostra dels seus balls, s'encén la foguera. Sobre 9:00, segurament una mica més tard, perquè al ball ens passem d'horari, no fem mitja hora, ho fem una mica més. I a més també ajuda, perquè com més tard sigui, més bonic és.
Clar, més fosc, més llueix aquest foc.
Més llueix, exactament. I aleshores, a partir de 9:45, comença l'àpat. Totes les entitats que hi han participat, totes les persones que hi han participat i les persones que s'apunten quan queden taules vacants, fem un sopar de carmanyola. Cadascú ens el portem, el compartim i realment fem comunitat.
I Òmnium, a banda d'aquest acte tan important, també té molt d'arrelament a la ciutat i organitzen moltes activitats culturals, com a presentacions de llibres, el Premi Pere Ferrer de Narrativa Històrica, breu, per alumnes de secundari. És a dir, que és una entitat que no para, eh, Sant Cugat?
Sant Cugat tenim prop de 3.800 socis, som probablement una de les entitats amb més socis a la ciutat, més de 400 d'aquests són a Vall d'Oreig, per tant també una de les entitats amb més referència a Vall d'Oreig, i el que fem sobretot és reforçar l'eix nacional. Nosaltres hi som perquè el que preservem d'alguna manera són la tríada de llengua, cultura, cohesió de país. La nostra manera de treballar és que siguem un sol poble, que tothom es pugui integrar i que tothom d'alguna manera vegi que la societat catalana és una societat d'acollida si la respectes amb la seva singularitat.
S'han canviat de local recentment, si no vaig equivocada, del carrer dels Marges per al nou, al carrer Mir 7, però no sé si ja està obert al públic.
Aquesta és una història que no ens donarà temps d'explicar-ho. Jo crec que un altre dia, doncs, si voleu, us ho venim a explicar. En el fons, durant 18 anys hem estat en un local que els grans d'aquí ens deien que era el Carreló. El carrer dels Marges, la gent gran la coneix com el Carreló, i el que hem fet és canviar del Carreló al xamfrà del costat, al carrer del Mir. Ens hem mogut, encara no, 20 metres. I hem anat a recuperar un local que ha estat 6 anys tancat, perquè hi havia hagut una fuita d'aigua, és un semisoterrani, i aleshores, doncs, com som nosaltres que tenim, diguéssim, una voluntat de permanència llarga, hem arribat a un acord amb la propietat per arreglar nosaltres el local i tenir un contracte durant tots anys.
I encara no està obert, per això està en procés.
És que el procés d'arreglar-lo, us convido el dia que vulgueu a veure-ho i veureu que hi havia feina. I, per tant, tenim previst que pugui ser habilitat pel públic al mes de setembre. Ara el fem servir nosaltres, perquè l'altre ja l'hem tancat, el fem servir nosaltres una mica pel magatzem de les activitats. Però per obrir-lo al públic necessitem que hi hagi totes les condicions de seguretat.
La vessant cultural d'Òmnium l'explicava vostè, és evident, però l'última dècada també, coincidint amb el procés, també ha agafat un paper d'actor polític molt més important, més enllà de la part cultural de país, juntament també amb l'Assemblea Nacional. Com ho ha viscut, tot això?
Bé, nosaltres som dels tossudament alçats, que dic jo. És a dir, quan tothom se'n cansa, nosaltres encara hi som. Per tant, és cert que de vegades les baralles entre els partits polítics han decebut a molta gent, els han portat fins i tot a l'abstenció política, o els han portat, doncs, a dir, quan us entengueu ja tornarem. Nosaltres som dels que hi som sempre, i som sempre intentant parlar amb tothom, intentant que tothom es parli, i per tant, per nosaltres no serà.
Però, per exemple, a les últimes eleccions municipals, no? L'Assemblea hem vist que va donar clarament el seu suport a un partit polític que era independents. Vostès es van quedar una mica al marge, potser, o...
A veure...
Com a mínim públicament.
A veure, l'Assemblea no va donar suport a un partit polític. L'Assemblea el que va validar, diguéssim, una mena d'enquesta que feia dient independents la passada. Els altres, que jo sàpigui, perquè hi tenim molt bona relació amb l'Assemblea, no van voler-la passar, aquesta validació, que és diferent. Val? Òmnium vam decidir que, des del punt de vista de la participació en les municipals, nosaltres no fèiem cap mena de consigna. Penseu que en els últims anys la nostra consigna sempre havia estat: vota qui vulguis, però vota qui defensi la llibertat nacional del país. Sabíem que era difícil tornar a fer aquesta consigna perquè notàvem entre els nostres socis i notàvem entre les nostres persones properes molta decepció. Decepció que s'ha vist recollida en l'abstenció. I per tant, nosaltres hem sigut absolutament respectuosos del que ha fet tothom, hagi votat el partit que vulgui o s'hagi abstès fins i tot com un element de crítica a les coses que no li agradaven.
I el seu mandat com a president acaba ara al finals d'any?
Sí, ja relleu, no em torno a presentar. És a dir, jo
podria?
Sí, nosaltres, a diferència de l'Assemblea, que té limitació de mandats, nosaltres no ho tenim. Som una entitat que té més de 62 anys d'existència i, per tant, és una entitat en el que les persones hi poden estar el temps que vulguin. No hi ha limitació de mandats. Per què? perquè a nosaltres ens trien els socis en llista oberta i no bloquejada. Per tant, si el soci et torna a triar, tu pots anar repetint. Passa, jo estic a punt de fer-ne 64, visc la vida amb la il·lusió de jubilar-me i fer moltes altres coses, i per tant, doncs, crec que toca un relleu generacional i, sortosament, la Junta és molt potent, hi ha persones molt preparades per poder assumir el repte del que significa un nou projecte amb un nou local que passem d'aquests 45 als 140 metres de superfície.
Déu-n'hi-do, sí que és gran aquest local. I com funciona el procés de tria de nova presidència?
És molt senzill. Els socis que tenen una antiguitat d'un any són lliures a presentar la candidatura. La candidatura s'obrirà sobre l'últim trimestre de l'any 2023, i aleshores, mentre el soci tingui doncs, aquesta antiguitat, es pot presentar en el càrrec que vulgui. Es pot presentar a president, a vicepresident, a tresorer, a secretari o a membre de junta. L'última junta érem 14, que era el número màxim que teníem. Vam començar 7 homes i 7 dones i hem estat acabant 8 dones i 6 homes per un relleu, per tant, una junta bastant feminitzada. Jo crec que a futur encara ho serà més.
És a dir, que apunta que serà una dona la presidenta?
Jo crec que sí.
Es pot avançar el nom?
No. No. Però jo crec que sí. Però jo crec que si la feina que veus cada dia a la junta doncs acaba sent aquella que a les persones els engresca a presentar-se, la pròxima presidència serà una dona, que a Òmnium ja n'hem tingut, és a dir, Òmnium Sant Cugat ha tingut a la Rosa, per exemple, de presidenta. Per tant, per nosaltres és normal que hi hagi presidents o presidentes.
Perfecte, doncs estarem molt atents també d'aquest relleu. Potser és la darrera entrevista amb vostè aquí a la ràdio, parlant d'aquesta tradició tan important per Sant Cugat i per Catalunya, com és la Flama del Canigó. Jaume Angerri, president d'Òmnium Cultural, moltíssimes gràcies i animem a tots els santcugatencs perquè sortint al carrer aquest revetlla de Sant Joan i vagin a veure aquesta magnífica flama.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos.